Bon dia i benvinguts al primer programa de la temporada de l'Art d'Educar. Després d'un estiu bastant calorós, torna la calma i emprenem un nou curs amb més il·lusió. Avui us volem parlar d'un tema que preocupa bastant a pares i professionals de la salut, com és la importància de l'alimentació dels infants.
L'Institut Europeu de Nutrició i Salut analitza la importància d'una bona alimentació infantil durant la fase de creixement del nen o de la nena i ens diu: l'alimentació repercuteix tant en el creixement físic com en l'intel·lectual, per això la importància d'una dieta sana i equilibrada. L'alimentació té un paper molt important a la salut de les persones. És essencial durant la infància. Els nens i nenes tinguin una bona alimentació i aprenguin a menjar de manera correcta. És durant la infància quan es fixen els hàbits alimentaris i si no s'estableixen correctament serà molt difícil de canviar. Amb unes rutines alimentàries adequades i un estil de vida saludable, reduirem les possibilitats que el nen o nena puguin patir certes patologies a la seva edat adulta. A més, evitarem els trastorns nutricionals, l'anèmia, el sobrepès, l'obesitat. La infància és l'etapa de la vida on es produeixen més canvis, tant físics com intel·lectuals, i en això rau la importància de l'alimentació infantil. Una alimentació no adequada no només perjudica el creixement, també s'associa a deficiències nutricionals, com ara la manca de vitamines. Els riscos d'una dieta desequilibrada es poden manifestar durant tota la vida. L'obesitat o altres malalties derivades, com ara la diabetis o el colesterol, poden ser causades per la nutrició infantil.
Per tractar aquest tema, avui parlarem amb la Violeta Castellví, dietista nutricionista. El seu centre de referència és el CAP Sant Pere de Reus, amb la BSC Reus 1 i Reus 2, i després també dona servei a la zona rural, CAP de Falset, Borges del Camp i Cornudella de Montsant. Hola, bon dia, Violeta.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Mira, per començar, ens pots explicar quina és la teva tasca al CAP d'aquí Falset?
Sí, bueno, mira, el servei de nutrició a l'atenció primària s'instaura ara fa 4 anys dins d'un pla de salut, que és el pla de salut del 2022-2025, amb un programa l'objectiu del qual és intensificar activitats de promoció de la salut. És a dir, promoció i prevenció de la malaltia, doncs amb la millora dels hàbits saludables, fent un abordatge integral també amb tots els professionals, no, del pacient, promovent sobretot activitats d'educació i actuacions pues, sense fàrmacs, intentant pues, fer una reducció del consum o de la prescripció dels fàrmacs. Llavors, això es resumeix una mica amb que la principal tasca dels nutricionistes és l'educació. El que fem són sessions educatives dirigides doncs, a grups de pacients, també dirigides a la comunitat, com podrien ser doncs, les escoles, els instituts, a les associacions doncs, locals, no?, del mateix poble. I també el que fem és una petita part assistencials amb pacients, doncs, el que és més la consulta individual, però amb ocasions contades, no? Només amb pacients doncs, més complexes que tenen múltiples patologies i on hi ha un risc de desnutrició. Però la principal tasca és educativa.
Molt bé.
Tenint en compte aquest marc, no, de nutrició, quins serien les edats més vulnerables?
Aviam, l'edat més vulnerable en quant a educació infantil, jo parlaria que és aquella franja d'edat, la primera, no? Del 0 als 3 anys. Per què? Doncs perquè és una etapa de creixement, és una etapa de desenvolupament i, per tant, no només es tracta d'alimentar l'infant perquè mantingui, doncs, energèticament parlant, les necessitats vitals, no? Com seria amb un adult, sinó que ha de cobrir les necessitats energètiques pel seu creixement. Per al creixement, pel desenvolupament i per la maduració, no, de tots els òrgans i d'aquest cos tan petitó. Uh-huh. A més, potser també diria que és un moment on l'aprenentatge juga un paper important en la vida del nadó, perquè és on s'adquiriran els primers hàbits d'alimentació saludable, Crec que tota la família, no, doncs en aquest moment ha de tenir consciència i aprofitar per adquirir i posar en pràctica tots aquells bons hàbits alimentaris perquè el nadó els aprengui i els adquireixi ja des de bon principi, des del començament.
I quins són els principals riscos alimentaris en aquesta edat dels infants?
Bueno, n'hi hauria diversos. En primer lloc, potser enumeraria els dèficits nutricionals, no? En els nadons, doncs, com el iode, la vitamina D, el ferro, sobretot en els primers mesos de vida. És molt important que a partir dels 6 mesos, on hi ha d'haver l'alimentació complementària, hi hagi un oferiment de nous aliments, tenint en compte que la llet continua sent el principal aliment, ja sigui llet materna o llet de fórmula, no? Però el dèficit nutricional és important en aquesta etapa de la vida. I després el segon risc que anomenaria seria el risc d'asfíxia. És a dir, no podem oferir l'aliment al nadó fins que no es compleixin 3 requisits. I aquests 3 requisits serien, doncs, que el nadó es mantingui assegut i que sigui capaç de controlar i aguantar el cap per ell mateix, que el nadó pugui coordinar el que són els ulls, les mans i la boca per mirar l'aliment, no? Agafar-lo i posar-se-lo a la boca voluntàriament. Aquí entra, doncs, la curiositat dels nens, no? De provar tot el que agafen. I la tercera seria, doncs, que no hi hagi el que es coneix com a reflex d'extrusió del nadó, no? És a dir, que el nadó té la capacitat d'agafar l'aliment i empassar-se'l, és a dir, se'l posa a la boca per empassar-se'l, no? No l'empeny cap enfora amb la llengua com per seguretat. Llavors, quan hi ha aquests tres requisits, el nen ja pot començar, ja se li poden oferir els aliments.
I dintre d'aquest risc, suposo que també hi tenim el que seria l'ofec, no? L'ennuegament. Quins són aquells aliments més alarmants o que s'ha d'estar més en compte?
Els aliments de risc d'ennuegament diríem que són, doncs, els fruits secs sencers, els grans de raïm, per exemple, ara que estem a la verema, els tomàquets cherry, les cireres senceres, els trossos sobretot de fruites com la poma, la pastanaga crua, les crispetes, les olives, encara que siguin sense os, les olives també tindrien aquest risc. Salxitxes, caramels, bueno, no? S'ha de procurar sempre, doncs, tallar l'aliment i que no sigui, doncs, del que és la mida de la tràquea del nadó.
M'ha semblat, Violeta, que tots els aliments que anaves anomenant com a perillosos, diguéssim, eren tots com arrodonits, no?
Sí, exacte. Sí. Són els aliments arrodonits que intentem sempre, doncs, per exemple, els fruits secs recomanem o fer-los amb pols o amb crema. La pols tampoc la podríem donar amb pols com a tal, perquè també hi hauria un risc d'aspiració. Llavors la posaríem en un aliment d'unió, ja sigui, doncs, dins d'una crema, un puré o un iogurt, no? El que serien els trossets de poma o pastanaga, doncs els podríem donar ratllats, per exemple. Clar, el que clar. Són raïms, olives, doncs tallats, però que sigui, pues, en forma vertical també, perquè siguin més estretets, o sigui, més estrets i llargs, i que no es puguin, doncs, quedar atrapats.
I aliments que, tot i semblar sants, poden ser perillosos per als infants?
Bueno, sí, aquí entraria una mica, per exemple, el que és la toxicitat alimentària, no? La presència de bacteris i metalls, però, per exemple, jo inclouria aquí el peix blau de tamany gran. Per què? Doncs perquè pel seu contingut en mercuri, pues, podria ser tòxic pel nadó. I aquí entrarien, pues, la tonyina, el peix espasa, el peix emperador, la tintorera, el gat. Per contrapartida, doncs, es podrien consumir peixos de temporada o de proximitat, com podrien ser el verat, la sardina, el seitó. També es podria evitar el marisc. Els marisc tipus les gambes, els llagostins, els escamarlans, tots aquests tenen un gran contingut en cadmi, que també, doncs, és interessant evitar-lo. I aquí sí que es podrien consumir, per exemple, els musclos o les cloïsses. es podria fer aquest canvi en els aliments.
I aquesta perillositat que comentes de mercuri o de cadmi, ja a partir de certa edat deixa de ser tan perillós?
Doncs a partir dels fins als 10 anys es recomana no donar-ne. Uh-huh. Aquí inclouríem també les llaunetes d'atún, eh? O sigui, la llauna de tonyina. Uh-huh. Aquí també l'inclouríem, és a dir, fins als 10 anys evitaríem donar-ho. Dels 10 a 14 es comença a donar, però en quantitats petites.
I els aliments crus, com el peix, el sushi, la carn, els ous, quins riscos comporten?
Els aliments crus són aliments de risc. Per tant, no és convenient donar-los. I aquí inclouríem els aliments, no només el sushi, sinó inclouríem la carn, el peix, el marisc, l'ou o aliments que estiguin fets amb ou que no estigui ben cuinat. O sigui, que estiguessin pocs fets, no? Tampoc inclouríem els aliments que s'hagin preparat amb molta antelació i que hagin pogut agafar algun tipus de contaminació. La llet crua, tampoc. Els formatges poc curats, que han estat també elaborats amb llets crues, tampoc els introduiríem, no? És possible, doncs, que hi hagi presència de bacteris patògens i amb aquests bacteris incluiríem, doncs, la salmonella, el campylobacter, la listèria o fins i tot la Escherichia coli. Uh-huh. Intentaríem evitar-lo, sí.
I totes aquestes carns crues, sigui peix, sigui carn, havent passat pel congelador, això s'anul·laria o no?
No, no s'anul·laria. Una cosa serien els paràsits, que suposo que estàs pensant en els paràsits del peix.
Sí.
Els paràsits al congelador sí que els eliminem, uh-huh. És a dir, els provoquem la mort, però el que és l'aliment cru, o que fa hores que hem cuinat i el deixem allí reservat, és fàcil de que agafi bactèries patògenes ja de l'ambient mateix, no? Uh-huh. Llavors, amb una persona adulta, aquest tipus de contaminació, doncs, poder no ens en donem compte, però amb edat infantil, amb nadons, això sí que ho hem de tindre present, perquè també estan formant el seu sistema immunitari, uh-huh. I en aquest cas, doncs, no ens podríem arriesgar. I donar tot l'aliment, tot ben cuit, seria el més segur.
I estem parlant també de que si mengem un ou ferrat o una truita a la francesa, doncs ha d'estar ben cuit.
Exacte, ben cuit.
Uh-huh. I per exemple, aquests aliments, a partir de quina edat també, als 10 anys o així, creus que podrien començar, o més grans?
Bueno, aquí no estaria tan protocolaritzat, potser, com el que seria el dels metalls pesats, però sí, podríem dir que una vegada ja ha passat l'edat aquesta de més risc, no? de més formació del nadó, es podrien començar a introduir.
Hmm. És quan en principi no, el seu sistema immunitari ja podria combatre aquests patògens.
Sí, no està tan protocolaritzat com, uh-huh. com trobem doncs, el dels metalls, no? Que la guia d'alimentació sí que està posat doncs, fins als 10 anys, i dels 10 als 14 doncs, aquesta quantitat, doncs, aquí no ho tindríem tan estipulat, però sí que és una cosa que s'ha de tenir en compte per lo que és la salut alimentària. Sí.
I en el cas d'intoxicació alimentària, quins són els símptomes doncs, que ens podrien alertar de que realment hi ha aquesta intoxicació?
Els símptomes podrien ser, doncs, per exemple, es manifesten principalment amb diarrees, uh-huh. amb vòmits, febre, amb dolor abdominal, malestar general. Serien aquests símptomes, no? Que podrien ser doncs, més forts o més fluixos depenent de la intoxicació i també podrien variar inclús segons l'edat del pacient. No a totes les persones ens donarà la mateixa patologia ni en el mateix en diferents moments de la vida doncs, ens pot donar una cosa o una altra, no? Mm-hmm. La mateixa intoxicació ens pot donar febre i una altra vegada doncs, a la millor no ens en pot donar. Però de manera general les intoxicacions es manifesten d'aquestes maneres.
Mm-hmm. I per a passar la intoxicació? És qüestió d'haver-ho buidat tot, sigui la forma que sigui, o ja s'ha de prendre alguna cosa per alleugerir els símptomes? O...
Bueno, aquí entraria ja la feina del pediatre, en valorar el nen i prescriure si s'ha de prescriure alguna coseta.
D'acord.
Des de lo que és la nutrició nosaltres no podem prescriure res, ja és cosa de pediatre.
I què cal saber sobre els aliments amb sucre afegit o edulcorants artificials?
Bé, això és un gran debat. És un gran debat, però és molt important. A mi m'agrada molt comparar els sucres com el sucre com a droga, diguéssim, eh? Inclús sempre m'agrada utilitzar, o m'agrada dir, la comparativa de... Són igual de dolents l'alcohol, el tabac, les drogues i el sucre. I a vegades la gent ho tenia una mica malament, però és així, el sucre no deixa de ser una droga pel cos, no? I és que és addictiu.
Yeah.
És addictiu perquè és l'energia indispensable i única pel nostre cervell, i quan donem sucre, doncs és la manera més ràpida d'alimentar el nostre cervell i saciar-lo, no?
Uh-huh.
Llavors és quan el cervell cada cop en vol més. És a dir, el cervell el pot trobar al nostre cos, el sucre, i es pot espavilar per fabricar-lo, o bé li podem donar de forma ràpida. Llavors, clar, si li podem donar de forma ràpida, evidentment el que voldrà és que ingerim sucre, per tal de no treballar més ell, no?
Uh-huh.
Llavors, doncs, és important entendre el sucre, doncs, com addictiu. Entenem sempre els sucres simples i els sucres afegits. Evidentment, hi ha molts tipus de sucres i hidrats de carboni, i n'hi ha que són super saludables i necessaris, però el que és el sucre simple, el sucre afegit dels aliments, doncs seria el que tractaríem com aquest sucre addictiu i poc saludable, no? A més, és l'inici de moltes malalties, com podria ser la diabetes.
Uh-huh.
Abans la diabetes era una malaltia, no? Doncs que sorgia als avis. És a dir, ostres, ara l'avi, no? Li han trobat diabetes, li han trobat el sucre alt o a l'àvia. En canvi, ara, avui en dia, la diabetes es troba en persones joves, molt joves, amb adolescents, no? 17, 18, 20, 30, entre 30 i 40 anys, hi ha moltes persones que se'ls apareix la diabetes. I això no és més que per un consum excessiu de sucre al llarg de la vida.
Uh-huh.
Perquè el pàncreas, doncs, ha tingut de treballar moltíssim per col·locar aquest sucre al seu lloc, i pues, l'esperança de vida que tenia un pàncreas, que de 65-70 anys, pues ara és de 30. I dius, com pot ser? No? Pues, és l'alimentació que realment ha canviat moltíssim, i és pel sucre. També acaba derivant en malalties inflamatòries, no? Al final el sucre, doncs, ens inflama. I sobretot les càries en nens. Les càries és un tema molt important amb l'edat infantil, i comencem a donar sucres de molt petitons. Mira, això doncs, potser no li agrada tant. Doncs una miqueta de mel, una miqueta de sucre, una miqueta de gelat. I això doncs, és un gran error, no? Perquè el cervell ja interpreta que allò és una energia superràpida i llavors ja volen això. I, bueno, crec que és un tema que els pares pues, haurien de plantejar-s'ho. Algun cop que m'han preguntat a partir de quina edat els hi podem començar a donar dolç, la meva resposta sempre és quan tinguin 18 anys que facin el que vulguin. Però fins als 18 anys no cal.
Ja.
Bé, bueno, això és pràcticament impossible, no?, amb bueno, la societat en la que estem, però sí. Sí, sí.
I ja totes aquestes pautes que ens has anat dient estan recollides amb alguna guia o algun recurs que diguis, doncs mira, és recomanable per a les famílies per tindre en
sí.
compte tot això i aquesta seguretat alimentària que ens comentes?
Sí, hi ha una guia que amb un conjunt de nutricionistes de tot Catalunya es va actualitzant i s'actualitza bastant sovint, que és l'alimentació saludable en la primera infància. És la guia d'alimentació saludable en la primera infància.
Es diu així?
Sí, guia d'alimentació saludable en la primera infància. I és de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.
Uh-huh.
I és una guia que està superbé, molt interessant, i bueno, pues, que hauria d'estar a totes les cases, la veritat, perquè al final l'alimentació saludable és per totes les edats.
I aquesta guia és possible trobar-la per la xarxa o...?
Sí, a la pàgina de la Generalitat. La trobareu, només posant una alimentació saludable en la primera infància, us sortirà.
Molt bé, i en aquesta guia, doncs, què hi podrien trobar les famílies?
Tot. Tot, des dels 0 anys, és a dir, l'alimentació del 0 als 6 mesos, que és exclusiu de llet, ja sigui materna o en fórmula, allà es poden trobar també molts dubtes que poden sorgir. La introducció d'aliments a partir dels 6 mesos, com ha de ser la introducció dels aliments. L'alimentació a partir de l'any, perquè és superimportant anar introduint els aliments quan toca i no retrasar-lo. Per tant, també és molt important l'alimentació de l'1 als 3 anys, també està amb aquesta guia. I llavors, amb aquesta guia podeu trobar, per exemple, alimentació vegana, per nens vegans, i bueno, altres coses que són d'interès i que poden resoldre molts dubtes als pares.
I també sortiria tot això que ens has indicat, per exemple, del peix blau i tot això?
Sí, també. Està tot indicat, inclús crec recordar que hi ha l'alimentació, pues, com ha de ser a l'escola bressol, l'alimentació a l'escola, i és molt complet, està molt bé.
Molt bé.
I quins consells donaries a les famílies que volen millorar la dieta dels seus fills o filles?
Pues en primer lloc, que utilitzin aliments naturals i de temporada i de proximitat. Que evitin els aliments processats i els que porten sobretot molt de sucre i els aliments salats. També que es deixin aconsellar els professionals sanitaris i pels nutricionistes. I sobretot que evitin caure, doncs, amb la temptació o amb la comoditat, no? La comoditat és aquesta de comprar els aliments ja precuinats, cuinats, que no tenim massa temps per posar-nos a la cuina, no? I pues, és important evitar caure amb aquesta comoditat, que costa ben poc, no? Tenir aliments de temporada i poder-los cuinar, que hi ha receptes pues, molt fàcils de fer i que no cal que t'estiguis a 40 minuts a la cuina, no? Que en 15 minuts, 15-20 minuts, pots cuinar perfectament pues, receptes molt, molt saludables.
Jo penso que també el que cal tenir en compte és tot el tema de la publicitat enganyosa, no?
Perquè sí, evidentment.
És un bombardeig el tema de la publicitat amb aliments... I no s'és prou conscient d'això, no?, de tots els additius que porten, dels sucres...
Sí, exacte. Sí,
i això, això a vegades és complicat, perquè et deixes portar una mica pel tema aquest publicitari i la veritat és que hi ha coses que quan comences a mirar els components, els ingredients... et quedes una mica parat de realment el que porta.
Sí, a vegades, jo sempre ho dic, l'exemple molt clar dels formatges, no? Quants formatges no són formatges?
Yeah.
El formatge és un aliment, no?, que ha de portar pues, molta grasa i molta proteïna i a vegades porta molt hidrat de carboni, quan no n'hauria de portar gens, no?
Yeah.
I pues, tot això és tot afegit. I tornant a la pregunta que hem fet abans de l'edat més vulnerable... Potser aquí, amb tot això que ara estàs comentant, podríem afegir l'edat de l'adolescència, no? On l'adolescent ja escull quins aliments vol consumir, ja té una mica d'independència a l'hora d'anar a comprar, no? I decideixen ells què és el que compren. I crec que això no hauria de ser un problema, no? Perquè si els adolescents tinguessin una bona base de l'alimentació i sapiguessin pues, això, què és el que hi ha els aliments que es venen doncs, envasats, no? Que contenen i així, però això no hauria de ser un problema. El que passa que pues, bueno, l'educació alimentària dels anys anteriors a vegades pues, no ha sigut prou bona, i aquí tenim l'adolescent que es desmarxa. No? A vegades a les escoles, quan anem a fer educació a les escoles, pues veus els esmorzars d'alguns adolescents i dius, mare meva, però
això
no és un esmorzar, no? Doncs, per esmorzar, pues una bossa de patates chips o, bueno, o una bossa de xutxes, no?
Sí.
No hi ha una educació de com ha de ser un esmorzar saludable.
Bueno, perquè llavors, és el que deies abans, no? Que es va a lo fàcil, pues sí. Entrar al pa aquí a comprar qualsevol tonteria o a l'espar i ja tens solucionat l'esmorzar o el berenar.
Exacte, saps? Sí. Aquí també coses... podríem entrar una mica en la dinàmica de l'economia, no? Perquè també és... Bueno, cada vegada sembla que sigui més difícil menjar saludable econòmicament parlant. Però, bueno, prendre consciència de lo que és l'alimentació, de la importància de l'alimentació, de la importància de la salut i de mirar una mica al futur, no? A la salut que tindrem pues, d'aquí uns anys.
Clar.
És que a vegades és difícil perquè els nens sempre estan molt sants, però, bueno, d'aquí uns anys pues, és important que ho continuïn estant.
Sí, sí, però sempre anem a lo immediat i penses, bueno, si jo menjo això i no em fa res, no ets conscient que allò et perjudicarà a llarg termini. Perquè
exacte.
La base de la salut és l'alimentació, i això està claríssim. Llavors,
sí, sí, sí.
El que el difícil és prendre consciència d'això, no?
Sí.
Pues molt bé, moltes gràcies, Violeta, per donar-nos tota aquesta informació, bons consells, i poder oferir una alimentació sana als infants i fer-nos això conscients dels riscos que comporta no tenir-ho present.
Sí, moltes gràcies a vosaltres per poder-me, bueno, per invitar-me, no? I donar-me l'oportunitat d'estar aquí i per explicar una mica doncs, tot això que no ens en donem compte, però inconscientment ens fem aquestes preguntes, no? I bueno, pues, si he pogut resoldre algun dubte en alguna casa, en alguna família, pues estic contenta també.
Molt bé. Doncs moltes gràcies i si mai tens algun tema que vols tractar en aquest programa ja ho saps, que
molt bé.
Estaràs benvinguda.
Estaré sempre disponible quan vulgueu.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
Gràcies.
Vinga, bon dia. Adéu.
Bon dia. Adéu, Violeta. Fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas al Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i dimarts a les 6 de la tarda, que repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Manel Sales, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana. Oh, baby,